en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta Raúl Puchol, Quique Rodríguez i tota la família de COPE la província de Castelló. Estem encantats d'aquest dimecres, d'aquest dimarts, millor dit, 10 de febrer. Quina pressa tenim alguns per a que passe la setmana i que arribi el divendres, sense Dia Mundial de la Ràdio, que també commemorarem així a COPE. Avui, de moment, acompanyem a les dos quan tancarem el nostre cera COPE Castelló en una jornada que ja saps. Tenim les curiositats amb Ivanoa Ortega de Van Bando Turisme Experiències, ficant guapos amb Inés Museros, també el poder de la paraula amb Belén Castellino, i també tenim visita des de les Alqueries. Però avui estem viatgers perquè volem conèixer qüestions de com es presenta el Carnaval de Vinaròs o també la que hem tingut durant aquest matí, que ens hem apropat a un lloc que s'estrenava, el Centre d'Interpretació Citrícola de Borriana, ahí a les Alqueries de Ferrer, que avui obria oficialment les portes en la presència de molts estaments polítics, també del sector, i tot això que arriba de la mà de la cooperativa Sant Josep de la capital de la Plana Baixa, de Naturem. I allí, que hem pogut parlar amb el seu director, amb Juan Vímoros.
Pues, per lo menos, absolutament il·lusionats en este dia, perquè és un repte molt gran el que hem agarrat. Estem absolutament satisfets i la veritat és que ha plegat el dia. Hem passat molts mesos per a poder tindre això a punt, però ja estem així.
El primer que sorprèn a l'arribar, i a mi m'ha sorprès, és l'entorn. Realment jo no coneixia les Alqueries del Ferrer i la veritat és un espai que, tot i estar prop de la carretera, que no estar molt lluny de Borriana, sorprèn per la seva tranquil·litat i sobretot per ser quasi retratraure's en el temps i viure un altre moment on l'agricultura és molt important a Borriana.
És ben cert el que dius. El lloc és un lloc que al borrianenc la majoria de la gent del poble pues, el té molt en estima, si és ben cert que havia plegat a un grau de deteriorament molt gran. I en els últims temps, pues, així n'hi ha una sèrie de persones que s'han ficat les piles. Vull destacar a Pepe Moreno, vull destacar a Juan Maguinot, que junt amb altres, que també pues, bueno, els segueixen, però ells han sigut l'ànima mater, pues, estes alqueries han agarrat una altra forma de presentar-se, i avui en dia pues, només queda una alqueria per a restaurar, l'altre està restaurat, està restaurada l'ermita, i n'hi havia també una gran important, que és la que està a l'entrada esquerra, que bueno, nosaltres pues, l'acabem de restaurar per a fer este centre d'interpretació citrícola.
Seixó, si un poblat o unes alqueries tenen ermites, que eren molt importants.
Pues la veritat és que sí que és cert que al nostre terme n'hi ha una escampa important d'ermites. No de vegades la religió catòlica ha estat tan dins del nostre ADN, no? I en este entorn on hi ha un grup d'alqueries, on aquestes alqueries pues conformen una forma de vida, un grup, pues, és un dels llocs on històricament ha hagut una ermita, l'ermita que se la dedica a la Sagrada Família, que va ser cremada quan a la guerra, però després reconstruïda, és xicoteta, però és molt simpàtica i li dona un punt d'encant molt gran a l'entorn, conforme tu dius.
I un entorn que ara guanya aquest centre d'interpretació citrícola que porteu molt de temps treballant i que és el que va a mostrar la gent que s'apropa i vulga conèixer la història, en aquest cas, d'un cultiu primordial, no només per a Borriana, sinó per a la Plana Baixa i per a tota la província.
El centre d'interpretació citrícola volem que siga un punt d'encontre per als amants de l'agricultura en general. Evidentment, el dediquem a la citricultura, perquè ha sigut l'ànima de la Plana, l'ànima dels valencians durant molts anys, que ens ha portat riquesa i que en aquests moments pues, estem patint moltíssim per els temes que vosaltres ja sabeu, no? Totes les dificultats que ens està posant avui en dia les normatives de la Unió Europea i no a altres. Aquesta cunya és important tenir-la en compte. Però volem que el centre d'interpretació citrícola sigui un lloc on la gent de la citricultura vinga i puga reunir-se, la gent de la citricultura puga vindre a conèixer el que volem contar-li, el que volem explicar-li, i també pues, el que volem és que vinguin els centres educatius, volem que vinguin els turistes, volem ficar-ho com a un punt de referència per a parlar de citricultura, però també d'agricultura, inclús volem col·laborar en altres empreses o associacions o organitzacions de la nostra comarca, però de la Comunitat Valenciana, per a poder fer així pues, tota classe de, diguem, de reunions i de trobades. No de baix, per exemple, el dia 20, la Unió Llaura Hora celebrarà així, ja tenim preparat que ells celebraran la sectorial de cítrics perquè està a la disposició, ja dic, del sector. Ja vam tindre una visita de científics i tècnics agrícoles de la, que van vindre a la UGI i pues, ja en obres encara, però van vindre i van veure, es va encantar l'entorn, conforme comentaves, Alberto, i es va encantar el que proposàvem i el que n'hi havia. Per tant, el centre d'interpretació quedarà obert a que el considerem tots un poquet com a nostre.
El que també pot sorprendre dins de lo que mostreu en aquesta exposició, en aquesta mostra, a part de l'evolució de lo que ha sigut la citricultura, també tota la importància que ha tingut històricament a nivell internacional de tot el que ha arribat la taronja de Borriana i la Clemenules a diversos punts del món, inclús en gent que important que ha acabat venint a Borriana a conèixer com es fa i com es planta aquesta taronja.
El que és ben cert és que Borriana va tindre l'hegemonia de ser el núcleo de lo que ha sigut el comerç. Evidentment sabem que en Carcaixent apareix en la plantació dels tarongers i Borriana és la cuna, és el bressol del comerç, conforme se té que ficar d'una manera clara en evidència. I el que és ben cert també és que la plana se va transformar en tarongera i que el punt de màxim d'enviar esta fruta a tota Europa pues era principalment el port de Borriana. Per així, per les platges de Borriana se van aplegar a exportar el 30% de la fruta en el principi del segle passat. Per tant, la seva importància la tenia, però també volem tindre aquesta visió comarcal. La nostra comarca és una comarca molt xula. Així a Borriana va vindre la primera mandarina, que la va empeltar Polo Bernabé en el camp, en la seva finca, que tenia la finca de Millars, al costat del riu Millars, com el nom indica. Així a Borriana va vindre la primera clementina, que va anar un borrianero, José González Melo, se'n va desplaçar a Orán, sabia que allí havia aparegut una clementina del terreno que han conegut després, la van portar així, la van peltar en el seu hort, que està just al costat del clot de la Mare de Déu, així, quasi a la vora mar, al costat de la mar, així a Borriana, i a més d'això, pues, la veritat és que el poble de Nules, el nostre poble, a l'haver s'escampat ixa clementina i haver-nos convertit en els hegemònics de la clementina així a Espanya, pues, vam tindre la sort que el poble de Nules, el nostre poble germà de costat, pues, apareguera la Clemenules. I això ja pues, mos va donar una capacitat econòmica enorme, però que com en aquella època no sabíem registrar, si s'haguera registrat la Clemenulis i s'haguera quedat en la comarca seríem molt rics, però allò se va regalar a tot el món. Ara estem peleant, com tu ja saps, en la marca Nuleta, ara estem treballant a veure si aconseguim una denominació d'origen, perquè o mos diferenciem o clementines o taronges les porten de qualsevol lloc del món i a qualsevol preu.
Un espai, este centre d'interpretació, que no només serà de coneixement, sinó de divulgació i quasi de xafar la terra, perquè junt a l'alqueria recuperada estan esos camps d'or, on també se podrà palpar de primera mà com van evolucionant esos cítrics, i també inclús mostrareu, de la mà d'aquesta estació d'agricultura experimental de Vila-real, com va evolucionant també el cultiu de la taronja.
Evidentment, una de les coses que ens hem proposat també és que així donem a conèixer que no n'hi ha tan sols mandarines i taronges, que així n'hi ha, així, en la nostra comunitat valenciana, tenim moltes varietats de cítrics, de clementines, principalment de clementines, de mandarines i de taronges. La nostra zona no és una zona d'imes i de pomelos i tal, però sí de clementines, mandarines i taronges. I hi ha que donar a conèixer a la gent que quan vaig al supermercat, que no són tot mandarines i taronges, i ens ho hem proposat. I, bueno, tenim la sort també de que tenim així al costat el centre, l'estació experimental agrària, on hi ha una gran quantitat important de cítrics, i que nosaltres el que volem també és donar a degustar-ho. Volem fer així degustacions, volem fer així cates, perquè la gent aprenga a saber el que és cada una de les varietats, que n'hi ha algunes que són molt diferenciades. I així mateix tenim un hort de 10 fanecades al voltant de l'ermita, on ara és una plantonà, però quan la plantonà ja ha crescut estaran empeltades en moltes varietats perquè el turista, que també volem turistes, també estem treballant en el tema del turisme, perquè volem que els europeus o d'on vinguin, que coneguin el nostre tesor que tenim així, doncs ells van a vindre també i van a poder degustar en el camp mateixa les varietats que tenim. Tenim altres camps així molt propers que s'aplega a preu, on la idea és que la gent pugui vindre, pugui degustar-ho en el camp, inclús collir-se una bosseta per emportar-se a la casa.
Això és el dia gran, podríem dir, el dia d'apertura. Ja, si no m'equivoco, el cap de setmana n'hi ha visita justament guiada de la mà de Turisme Borriana. A partir d'ara, suposo que això, que per un costat treballar la arribada de turistes, però també treballar en els centres educatius, no només de Borriana, sinó de tota la comarca, perquè vagin a apropar-se i conèixer tot el que així mostreu.
Sí, hem de tindre en compte que aquesta realitat, que és avui dia el Centre d'Interpretació Citícola, té un recolzament de lo més inestimable, que és el recolzament econòmic de la Conselleria d'Agricultura, que va tindre la visió de dir mos pareix molt interessant el que mos estan proposant, i tenim una subvenció de 100.000 euros per a aquesta reconstrucció. Evidentment, la reconstrucció se n'ha anat molt, molt més amunt, però la Conselleria ha jugat un paper importantíssim perquè nosaltres poguérem tindre això obert avui. I, evidentment, això ens porta també a un conveni de la Conselleria en la que ens hem compromès a que el centre d'interpretació tingui les seues hores d'apertura i que, sobretot, evidentment, a banda del conveni, però que, a més, ens dona molta il·lusió que els col·legis, en general, de Borriana, de la Plana, de la Comunitat Valenciana, que coneguen el que és la realitat de la seva citricultura, que coneguen la història, i este és un lloc pues, que entenem que molt xulo i molt emblemàtic per a que ho puguen venir a visitar i que coneguen el que els seus avantpassats feien pues, fa 100 anys.
No sé si, aprofitant avui la visita de polítics, no sé si buscarà algú que tinga amic europarlamentari per aportar-lo així, mostrar-li la realitat de la citricultura.
Estan convidats, és a dir, d'entrada el que està clar és que el centre, i ho dic a qui vulgui visitar-lo, tan sols se té que ficar en contacte amb la cooperativa Sant Josep de Borriana, en Naturem, i nosaltres li facilitarem l'organitzar una visita perquè ho puguem veure. I sobretot aquells eurodiputats, aquells diputats, aquells senadors, aquelles persones que poden influir en la part política de la nostra vida, pues que estan convidats a tan sols se tenen que ficar en contacte, nosaltres estarem encantats perquè tenim que reivindicar el que és nostre. És precís reivindicar el que és nostre i ens tenen que ajudar.
Juanmi Moros, des de la cooperativa Sant Josep de Borriana, des de Naturem, ja teniu insectari, comunitat energètica, ara el centre d'interpretació citícola, no està pensant en alguna altra cosa per a fer, perquè no heu parat en aquests últims anys.
Bé, el que ens queda ara en breu és inaugurar la comunitat energètica local, que la tenim ja, està en marxa, i que bueno, en breu pues, anem a veure si ja la inaugurem, però està en marxa, només ens falta la inauguració. Això és el més recent que tenim ahir preparat per a una cosa més per aportar a la nostra gent i que puguen tirar endavant d'una manera més agradable, més senzilla i més fàcil.
De moment, a disfrutar d'aquest centre d'interpretació citrícola de Borriana, que obri avui les portes, que ja és visitable per a tot el món i que, sobretot, té que ajudar a conèixer el que ha sigut la nostra història, la nostra internacionalització d'un producte primordial en l'agricultura i també en l'economia de la província de Castelló i que esperem que també ajuda a que se mantinga i a que agarre força en qüestions com aquestes. Juanmi Moros, moltíssimes gràcies, però també convidamos a visitar-lo d'una manera més privada, el que és aquest centre d'interpretació citícola, que tornarem a disfrutar-lo i esperem això, que tota la gent se puga apropar així a conèixer una part primordial de la història de Castelló.
Pues moltes gràcies a vosaltres perquè sempre esteu pendents de lo que és nostre, de lo que és la nostra agricultura, citricultura, i la veritat és que només podem que donar-vos les gràcies a vosaltres i que seguiu en les ganes de recolzar este sector tan ancestral i al mateix temps tan important per a la nostra comarca.
Moltíssimes gràcies, Juanmi, també per aquesta visita especial, privada, que com hem dit, només has fet abans de la inauguració oficial d'aquest espai, que ja ha obert les portes a les alqueries del Ferrer de Borriana.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
12:43, també tenim que seguir repassant alguns dels moments que vam viure la passada setmana en aquesta presentació del nostre anuari COPE Castelló 2025, que saps que el tens a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón, que pots tindre'l també en format físic si podes recollir-lo a la conserjeria del Real Casino Antic de Castelló o així als nostres estudis al carrer Sant Mateu 8 de Vila-real. També el té, i també va ser molt protagonista, l'alcaldessa de la capital, Begoña Carrasco.
Pues la verdad es que ha sido un año muy intenso, y lo comentaba Raúl, pasa el tiempo tan rápido que no nos damos cuenta de todo lo que hacemos y de cómo van cambiando las ciudades, en nuestro caso, y también nuestras vidas. Así que, pues, cambió la vida de un grupo que ha acompañado al desarrollo de la ciudad y de la provincia de Castellón, que era el Grupo Gimeno, para convertirse en Nealis con la inauguración de las nuevas instalaciones que transformaron un barrio muy importante de la ciudad de Castellón, una de las entradas a la ciudad, que parece que ahora cuando pasemos por ahí está toda la vida, y no. Fue en enero del año pasado cuando hicieron esta transformación con ese edificio, que yo, a los que no soy del grupo, pero seguro que están encantados de acogerles porque merece mucho la pena visitar.
Lo dice por Francisco Cabañero, ¿no?
Bueno, Francisco Cabañero es vecino del barrio, ¿eh? Y ya se llevó, como siempre, ¿eh?, nuestro edil de Participación Ciudadana se ha llevado de excursión al barrio entero y por supuesto, a todo el mundo que puede, ¿no?
Un año en el que el Ayuntamiento ha adquirido los Cines Rex, aquellos famosos cines, y donde también se ha ejecutado una obra importante, una de ellas, el nuevo Paseo Marítimo.
Así es, la verdad es que son dos hitos importantes. El nuevo Paseo Marítimo, pues estamos encantados con la nueva imagen, con esa transformación de nuestra cara para los visitantes, porque al final es lo que nos conecta con nuestras fantásticas playas de agua cristalina y arena fina, que ha quedado maravillosamente bien para practicar deporte, para disfrutar, para pasear, para compartirlo, que todavía ahora en una segunda fase, ahora antes de Pascua, tendrá nuevo mobiliario y tendrá velas, va a tener bancos de madera para que sea todavía más accesible, para que todo el mundo pueda disfrutar. La verdad es que estamos muy orgullosos de esa transformación y de la renovación del Paseo Marítimo, que nos comprometimos a que estuviera en San Juan, y gracias también a que la obra la ejecutaron empresas de Castellón, pudimos cumplir con nuestra palabra, que era lo más importante para nosotros, y abrirlo para junio.
Como un año también de proyectos, como fue la apertura del mercado de San Antonio, los trabajos previos para que en unas semanas comiencen las obras del mercado central de Castellón y también pues esa zona de bajas emisiones.
Así es, pues hemos venido a cumplir con lo que prometimos, a cumplir con la palabra dada. Por eso, cuando tuvimos la oportunidad de adquirir por un precio que pensamos que era muy razonable para todos los castellonenses el Cine Rex, lo hicimos, tal y como prometimos antes de llegar a la alcaldía, y esperemos que obtener fondos europeos, ahora que el edificio ya es nuestro, para remodelarlo y para ponerlo a disposición de la ciudadanía como un gran contenedor cultural. Y lo mismo con los mercados, también prometimos un plan renove de nuestros mercados municipales. Lo hicimos con el mercado de San Antoni, también con Refeime, que le hacía falta una reformita, y lo hemos hecho, también lo hicimos con el mercado de Abastos, y ahora lo haremos con el mercado central, que estamos de traslado con los vendedores y ayudándoles en todo momento a que esa transformación que va a sufrir nuestro mercado y la forma de atender también pues sea lo más llevadera posible. Y el día 12 abre, no se lo pierdan todos los que están aquí, el nuevo mercado provisional. Es un mercado provisional en la Plaza Santa Clara, pero merece la pena ser visitado porque es todo de cristal, no parece un mercado provisional, es solo un anticipo de lo que vamos a hacer, un proyecto de 10 millones de euros con una inversión fundamental que no se atrevió a hacer nadie porque no era fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero nosotros sí, y que va a cambiar seguro y va a dinamizar el centro de Castellón.
Y llegamos a septiembre, aniversario de la ciudad y concesión de el hijo adoptivo a Ignacio Pérez Heredia.
Yo no conozco a poca gente que sepa tanto como don Ignacio Pérez Heredia, por tanto, y además tanto de la historia de Castellón, y lo cuenta con tanta pasión que la entrega de las medallas la teníamos prevista en una hora y casi nos fuimos a dos, ¿no? Todos los que conocen, que tenemos la ocasión de compartir espacio y tiempo con don Ignacio, saben a lo que me refiero, porque creo que es una eminencia y que tenemos una inmensa suerte de tenerlo en la ciudad de Castellón, y por eso queríamos nombrarlo hijo adoptivo.
Prior emérito de la Real Cofradía de Nuestra Señora.
La nuestra Mareta y nuestra patrona, por tanto, muy significativo y muy unido a nuestras tradiciones, a nuestra esencia, a la esencia de nuestro pueblo y también a nuestra fe, así que y tengo que decir que aquí, que además estamos representados todos los grupos políticos, para nombrar a los hijos predilectos y los hijos adoptivos de la ciudad de Castellón es por unanimidad. Así que salió por unanimidad de todos los grupos políticos, los veo sentados aquí, se lo quiero agradecer también, porque los consensos que tanta falta nos hacen, pues en este caso el Ayuntamiento de Castellón y todos los grupos políticos fuimos capaces de ponernos de acuerdo para nombrar a nuestras personas ilustres.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia en el anuario 2025 de COPE Castellón, con entrevistas de los personajes y protagonistas que marcaron el año. Consigue el anuario 2025 de COPE Castellón gratuitamente en Conserjería del Real Casino Antiguo de Castellón o en horario matinal de lunes a viernes en las nuevas instalaciones COPE de calle San Mateo 8, Plaza Pinella de Villarreal. También lo puedes descargar de nuestra web cope.es/Castellón.
COPE, estar informado.
Yo creo en Dios.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
Así estemos y continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un espai on ens anem de viatge, concretament fins al nord de la província, fins a Vinaròs, perquè ja estan en plens carnavals, en plens carnestoltes, i allí volem conèixer com ho estan vivint. Raúl Puchol, conta'ns com està la situació, com se palpa l'ambient des d'allà.
Sí, setmana de carnaval, i carnaval en majúscules, evidentment, és la ciutat de Vinaròs. Maria Dolores Miralles Mir, alcaldessa, doble enhorabona. Doble enhorabona, no s'assuste. Què passa, que no li donen les enhorabones mai? Una per la gent de Vinaròs, saber reaccionar quan venen les coses adverses. En el vent, evidentment, hi haurien tensió, hi haurien coses, però crec que s'ha pogut subsanar molt, molt perfectament. I l'altra perquè la policia local, que evidentment el mando és l'alcaldessa, ha rebut el Carnestoltes d'Or per la seva trajectòria vinculada al carnaval. És molt important la feina també de la seguretat municipal en aquest esdeveniment.
La veritat que sí, nosaltres vam estar molt contents quan se'ns va dir que se lliurava el Carnestoltes d'Or aquest any a la policia local de Vinaròs, perquè la veritat és un cos que en tots els esdeveniments importants i que de la nostra ciutat sempre estan ahí. Ja que dic que abans de fer el que és a començar la festa de carnaval, sí que hi ha una junta de seguretat en la qual s'reuneixen tots els mandos de l'Ajuntament, també la regió de Governació, l'alcaldessa i també totes les forces de seguretat, en la qual ja se marca tot un projecte com s'ha de treballar. I la veritat que ells estan molt implicats en tot el que és el dissenyament d'aquest projecte, perquè cal dir que per poder fer aquestes casetes i aquestes esdeveniments no és anem a fer-ho perquè volem, sinó que primer hi ha que preparar un projecte, aposto que tenen que estar ubicada, tenen que estar també perimetre tota aquella àrea, és a dir, tenen que haver també tota una sèrie de persones i un control d'entrades i de seguretat, i per la qual cosa significa moltíssimes hores de treball. I aquí sí que vull agrair a la policia local també la gran afinitat i la gran sintonia que té la Guàrdia Civil, perquè això és molt important. A voltes els mandos de seguretat, aquí en Vinaròs funcionen de meravella, és a dir, tenen molt bona sintonia, i la veritat, quan se va presentar el dispositiu de seguretat, pràcticament tot estava enllestit, aquí van estar tota la gent que va vindre de Castelló, i la veritat que ens van felicitar a la policia i també a la Guàrdia Civil per la gran sintonia que havia i també per el gran esforç que s'havia fet per dissenyar aquella seguretat. I la veritat, tal qual com ha sigut, això ha estat possible perquè s'han reforçat també. Estàvem parlant estos dies de la Gala de Reines i també estos dies de les Esferades, estem parlant de més de 500 efectius. És a dir, estem parlant d'un efectiu moltíssim i molt gran. És a dir, se fa un gran esforç per part de totes les coses de forces de seguretat. De totes les forces de seguretat hi ha seguretat per mar, hi ha seguretat també per en drons i després també, a més, ja se fan tota una sèrie de patrulles per intentar en la mesura del possible intentar que Vinaròs que no hi hagi cap tipus de problema i que la festa se pugui desenvolupar en harmonia i en felicitat, que és el que toca.
És que recordem, són 6.280 i pico les persones que desfilen, no? De vora 7.280 censaes, comparsers i comparseres, més totes visitants. Imagineu el moviment de persones que hi ha al carrer i tot es desenvolupa en un determinat espai, no? Jo el que creia, i suposo que ara ja ha passat una setmana, mos ho he de dir, vostè si prenia alguna pastilleta per l'atenció, no? A veure si estaven les obres acabades o no estaven les obres acabades, però el carnaval era el gran objectiu.
Jo la veritat que sempre he estat convençuda de la gran professionalitat dels treballadors de la casa i també de tota la gent que també se va comprometre a tirar endavant aquestes obres, i la veritat se mos va dir que aquestes obres estarien finalitzades les de l'Avinguda Llibertat antes de que acabés els Nadals, per la qual cosa ja mos quedava el que era la part de Carnaval, que estaria tot en disposició de poder-se utilitzar, cosa que al final no s'ha optat per aquesta via, i per la qual cosa no estava, però home, sempre estava un poc preocupada, però confiava plenament en que la finalització de les obres se dugués a terme tal qual com ha sigut, i que, bueno, i que també dir que les obres han sigut són molestes, però són molt, molt necessàries, perquè el que passa que hi ha hagut una part de la nostra ciutat que ha canviat totalment de fisonomia. Està clar, l'avinguda, que és l'avinguda de Llibertat, que és la part de Jusgats, no té res que veure en el que era, en el que és ara, com també, per exemple, també les obres de l'avinguda del Atibreste, bueno, aquella segona fase, que s'havia quedat molt obsoleta, que ha fet una continuació de la primera fase i que després, si tot va bé, pues, comunicarà també en el que és el carrer Sant Josep, que sí que la tenim en obres, però que jo crec que tampoc no ocasiona molta, molta molèstia a dia d'avui als que van en el cotxe, i que més planter que mai, més planter no, que havia també començat per entre les obres de la plaça Primer de Maig, i que al final tota aquella zona que és la Torre Ballester quedarà tota una zona que estava s'havia quedat en una zona degradada en el centre del poble, que la veritat pues, que afeava la fisonomia a aquest equip de govern. En el moment que va entrar a governar va apostar per unes polítiques de centre, per unes polítiques també d'intentar de crear espais amables, intel·ligents i que també siguessin del gust de la gent de Vinaròs, i això ho estem treballant i ho estem aconseguint.
Està canviant la fisonomia de la ciutat de Vinaròs, encara que hi ha obres que evidentment encara continuaran, i altres que començaran quan passi l'estiu, crec que és quan
Sí, sí, les obres començaran, perquè ara que tal com t'he dit, si tot va bé, pues, bueno, començaran les obres de la Torre Ballester. Sí, jo crec que a final de mes, o com a molt a principi de març, començaran les obres de la Torre Ballester, i després pues, ja començaran esperem que pues, dins d'aquest any també comencen les obres de la plaça Primer de Maig, i després també ja que he dit que també ja que recorda que Vinaròs va guanyar un gran Los Knicks Generation, que ha sigut la subvenció més gran que ha obtès aquest Ajuntament de Vinaròs, i això pues, canviar la fisonomia també d'una gran part de la ciutat, sobretot el que és la part de lo que és la part de Mercadona, del corredor Juan 23, no, el corredor de Juan Rivera, aquella zona pues, comunicarà el que és l'Avinguda de la Llibertat, que està ja totalment acabada, i des de logo que pues, que canviar la fisonomia de la nostra ciutat.
De moment ens quedem en el que serà este cap de setmana, un cap de setmana molt especial. Alguna recomanació des de l'alcaldia de Vinaròs, Maria Dolores?
Pues sí, la recomanació és que la veritat que tenen que tindre pues, que la gent és un dia que s'aglutina moltíssima gent a Vinaròs, que, pues, que és la gent que tingui intenció de vindre a veure les desfilades, que no espera a última hora, perquè clar, el poble, pues, hi ha que prendre tota una sèrie de prevencions, perquè és un circuit tancat en la qual desfilen, com tu has dit, molts de comparseros, i la qual cosa pues, és molt dificultós arribar fins al centre. La gent el que té que fer és pues, en previsió pues, vindre abans a Vinaròs, i us aconsello que vinguin a provar la nostra gastronomia. Tal qual com has dit, ara fa poquet són les jornades de la galera, però jo sé que molts de restauradors com han sigut han tingut molta acceptació per part de la gent, pues, han continuat a allargar la temporada, per la qual cosa pues, recomano que vinguin aquí, que feguin una cervesa, que vinguin a fer el vermut, que vinguin a dinar, i sempre tindran temps i tindran posta patria que va poder després veure la gran desfilar.
Desfilada que a vegades, si no estàs en el recorregut, no passa res. Estan esperant-se, tenen que arribar al lloc d'eixida, després quan tornen, és dir que hi ha moltíssimes possibilitats de poder gaudir del que és la gran desfilada d'este cap de setmana. Algo més que vulgui destacar-nos, alcaldessa?
Pues no res, que bueno, que la gent que vingui a Vinaròs, que disfrute de la nostra ciutat, i la veritat una cosa que s'ha intentat és que el Carnaval pues, és, espero que sigui un revulsiu econòmic per a la nostra ciutat, perquè nosaltres som un turisme de sol i platja, i cada vegada s'estan fent més accions per part de l'Ajuntament de Turisme per intentar desestacionalitzar el que és el turisme, la qual cosa això significa que sí que és possible fent tota una sèrie d'activitats, la qual cosa implica que moltíssima gent pues, que vingui a la nostra ciutat fora de la temporada que normalment sol vindre. A l'hivern, pues, Vinaròs és molt bonica perquè tenim un passeig meravellós, estem a la vora de la mar Mediterrània i tenim una gastronomia excepcional. Així és que els invito a tota la gent que m'estigui sentint que s'apropen a la nostra ciutat, que quedaran encantats.
I en especial este cap de setmana, però qualsevol altre. Ara hi ha que gaudir del Carnaval. Maria Dolores Miralles, mira, alcaldessa de Vinaròs, gràcies per compartir aquesta estoneta amb els veïns de Cope. Que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A vostè desfila o...?
No, jo no desfilo.
Vostè aplaudís?
Jo aplaudís des de les grades.
I nosaltres també aplaudirem. Si disfrutem molt aquest cap de setmana i del Carnestolter, del Carnaval de Vinaròs, que ja el tenim en marxa. Ens apropem a la una, seguirà ara sí tota la informació nacional i internacional, com sempre, al mediodia COPE de la mà de Pilar García de la Granja.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.